2:15. Va, que necessitem bones notícies. I el divendres em va... Era divendres? Era dijous. El dijous em va donar moltes, perquè se celebrava en versió... aquesta versió virtual, la nit de Premi Sitges. I precisament va fer una mica de... Va passar allò que en diuen els francesos, un petit surmenage. A 9:15, perquè és clar, estàvem pendent de l'enregistrament de l'àudio, pensant, mira, posa't cap a Canal Blau, que així ho tindràs tot a punt per quan siguin 9:00. I allò que 9:15, veus, ai, això en blanc i negre, per si em sembla en Florenci Saleses, i de cop i volta apareix la Marta Sánchez, directora de la Biblioteca Santiago Rusiñol, i en Jordi Milà, asseguts a la platja. I servidors frega una mica els ulls, dic, escolta'm, que no era 9:00 això. Bé, immediatament la missió es va tallar, llavors va haver una mica de publicitat, ja ho saben, xarcuteries aquestes per Nadal, tot això, i a 9:00 va tornar a aparèixer en Jordi Milà. Bé, petita anècdota, amb un somriure, per saludar el Ploma d'Or del 2020. Amb qui hem parlat en repetides ocasions? Hem parlat de les històries d'un poble silenciós, Sitges durant la Guerra Civil. Hem parlat de la vida de pel·lícula de Jack Bilbo. Hem parlat també de tantes coses que fan referència a la història i ell ha estat un dels coordinadors d'aquesta exposició que ha tingut un èxit merescudíssim perquè és un tema que ha de donar molt de sí encara, l'exposició dels sitgetans als camps nazis. Jordi Milà, bon dia, bona hora, felicitats.
Bon dia i moltes gràcies.
Sorprès?
Molt, sí, perquè primerament molt sorprès perquè no entrava ni molt menys dintre de les possibilitats que un es pot plantejar, ni per... Bàsicament perquè jo entenc que jo no tinc mèrits pròpiament literaris, i aleshores ni una gran obra de recorregut pel qual jo entenc que no era mereixedor d'aquest premi, però bueno, em fan saber, m'argumenten que això va una miqueta més enllà, que forma part d'un enxamplament dels perfils que fins ara s'havien fet servir, mm-hmm. i que també volien reconèixer una miqueta el tema dels assajos, de l'assaig sobre temes locals.
És el que anava a dir, perquè novel·la no, però assaig déu-n'hi-do, el que has arribat a escriure.
Alguna cosa.
Però com s'acostuma a fer en aquests casos, en les converses amb les persones que han rebut la Ploma d'Or, en Jordi va començar a escriure quan?
Escriure, bueno...
Més enllà dels obligats treballs, direm que acadèmics o universitaris, que evidentment ho porten, oi? Però més enllà d'això, per allò de la vocació personal de començar a investigar sobre temes o assumptes diversos?
Bueno, doncs podríem posar com a punt de partida, i a finals dels 90, uh-huh. Estava una miqueta vinculat amb qüestions de música... de música tradicional, de música popular, i em picava molt la curiositat sobre l'evolució de l'instrument com el sac de gemecs, i sobretot perquè una curiositat que és que la nostra comarca té un nom propi que no es fa servir enlloc més, que és el de Borregaires, de la Borrega, la Manxa Borrega. I a partir d'aquí es va encendre una mica un treball que va culminar en el que va... va ser guanyador un any, a l'any 99, del premi de uh-huh. Jofre Vilà.
És que et anava a preguntar, tants anys han passat ja?
Pues 21 anys d'allò.
21 abans, anys?
Sí, però vaig lligar els dos premis i hi havia 21 anys de diferència.
Aquesta fotografia que s'ha pogut veure a través de les xarxes socials, 21 anys han passat? I allò sí. Va ser més o menys un cert punt de partida, perquè em sembla que tens dues passions, la història... i la música tradicional o folklore tradicional?
Sí, o la música en general.
O la música en general,
Sí, 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 correcte. Sí.
I a cavall d'aquestes dues passions has anat fent?
Sí, bueno, em vaig vincular amb el grup que durant un temps molt actiu, durant un temps menys actiu, que d'alguna manera publicava articles a la Xarmada. A partir d'aquí, bueno, hi ha alguna col·laboració amb algun mitjà local i també de fora, sobretot en temes de principi de cultura popular, molt diversos, però que podien donar lloc a ampliar una mica de coneixement sobre qüestions locals.
Que aquí suposo, i... Jordi, que ens queda molt encara per explorar.
Sí, és curiós, però sí. I a més sóc bastant optimista, perquè en el darrer any o en els darrers dos anys jo crec que hi han hagut un parell de descobertes que ens enxamplaran bastant en un futur proper els dades o coneixements que puguem tenir sobre els orígens de moltes de les qüestions, no només folklòriques, sinó qüestions d'història local.
Vinculades
amb el descobriment de nous papers, com sabeu, els relacionats amb mossèn Pau Ferret.
Sí.
I després amb la possible o amb la propera divulgació també de documentació d'origen local. Que jo crec que pot ser un punt de partida per que altra gent s'interessi també per aquests temes.
Ha donat molt de sí mossèn Pau Ferret, ho està donant molt de sí.
Està donant molt de sí i més que en donarà, espero.
Bé, després d'aquell treball sobre els borregaires, què va venir?
Bueno, hi ha una sèrie més o menys llarga, una sèrie d'articles que van sortint amb la Xarmada i paral·lelament, no té res a veure, però hi ha una certa curiositat per qüestions de tipus, del que ara se'n diu tipus memorialístic. La reivindicació de la memòria en aspectes o persones que no han tingut consideració en el passat més proper, d'alguna manera. I a partir d'aquí, fa una sèrie d'anys, on comença a trobar informacions que no havien estat, que sorprenentment per mi no havien estat recollides, persones que havien passat per Sitges durant els anys de la guerra, i també altres històries anteriors i posteriors que de moment estan al calaix i que potser algun dia sortiran. I aleshores una miqueta ganes de treballar-ho, de lligar-ho d'alguna manera, i és el que va culminar en les històries del poble silenciós sobre els tristos anys de la Guerra Civil a Sitges.
És aquest un període que t'està interessant molt, eh?
Sí. Curiosament, tampoc m'havia aixecat un gran interès sempre, perquè jo pensava, i l'ús de mi pensava, que sobre això ja estava pràcticament tot dit.
Ostres!
D'alguna manera, amb els dietaris de la
Quim Caballol.
I d'en Julià, ja d'alguna manera ja poc més s'hi podia afegir. Però no és així, és a dir, s'hi pot afegir molt més i encara, a hores d'ara, evidentment, s'hi pot afegir encara moltíssim més. Expenses també de poder localitzar fons arxivístics que no està ben bé clar on poden estar.
Nosaltres, que encara tenim al cap aquella fotografia que varen penjar a les xarxes d'aquells taüts que van anar al Valle de los Caídos.
Això t'ho volia comentar al final, que vosaltres tu vas llançar l'AM des de les xarxes i jo te'l vaig recollir.
Exacte.
I de fet ja està, el tema ja està treballat, penses de culminar-ho, de posar-ho tot negre sobre blanc, però bueno, està localitzat qui era, i era la persona, qui és la persona de l'únic taüt provinent de Sitges que hi ha al Valle de los Caídos.
O sigui que d'entre les 33.000 persones aproximadament que hi ha al Valle de los Caídos, hi ha algú de Sitges?
Hi ha un taüt provinent del cementiri de Sitges.
D'acord.
No és ben bé una persona de Sitges,
ahà,
però sí que hi tenia alguna vinculació.
Caram!
Està treballant una miqueta el perfil, sí, sí, perfil, sí, d'aquesta persona, i en breu pues, tindrem...
O sigui que l'has trobada.
Sí.
Caram. Això que sembla... Bé, ja ho saben els i les nostres oients, això que sembla tan fàcil de dir porta sempre un temps que en el cas de... Ens sembla que dels assumptes de la guerra acostuma a ser bastant llarg, perquè és sempre un meló per obrir, Agafis el que agafis, sempre surten històries creuades, històries desconegudes, persones que apareixen i desapareixen, i trobar el fil no sempre és fàcil. I no sé si això va ser també un esquer perquè cada vegada t'interessés més aquest període, Jordi.
Sí, sí, sí. És... Després, l'altre dia, reflexionant sobre tot això, és una mica... observo que tinc una certa tendència cap a les històries dels perdedors, d'alguna manera.
Sí.
Les històries que no acaben bé. I veig que és una tendència que se'm repeteix.
Bé que són les històries d'aquelles persones que no han passat a la història, perquè com saben tots, la història l'escriu qui guanya.
Això deia Orwell,
i el que perd, bé, doncs el que perd espera que algun historiador o alguna historiadora, un dia o altre, estiri un fil i pugui descobrir el que a poc a poc, a hores d'ara, ens queda tan pendent de descobrir, per això la memòria històrica i tota la gent a les cunetes i els morts del Valle de los Caídos i tot això, no?
Correcte, sí, tal qual.
I aquest estat... per dir-ho d'alguna manera, un dels esquers que t'ha fet continuar en aquest camí, perquè va venir la biografia de Jack Bilbo, que també és un altre... Això també va ser un altre personatge del tot singular.
Totalment, sí. Sí, i encara avui dia dona joc.
I encara avui dia dona joc.
I alimenta fàbules i...
I molts ho han pogut consultar, però suposo que hi ha una... Bé, no sé si dir-ne una petita espina, però que ha sortit un llibre molt bonic en el sentit de molt complet i molt interessant, de l'exposició dels sitgetans als camps nazis. No?
Sí. El que passa és que quan vam fer el plantejament, d'entrada, inicialment, no teníem ni idea del volum de detalls que ens vam acabar trobant.
Uh-huh.
Això d'entrada. Després, posteriorment... paral·lelament, hi ha una mena d'iniciativa a nivell comarcal de fer una cosa com el que tu comentaves, que inclouria els deputats de Sant Pere de Ribes, Comelles, Vilanova.
Uh-huh.
I aleshores, clar, d'alguna manera enteníem o entenem que no sé si té molt de sentit dedicar uns esforços a fer una edició local per Sitges quan probablement amb més o menys temps, perquè estan duent-se a terme una investigació similar a la que hem fet nosaltres en altres poblacions, no crec que passi molt de temps que es pugui culminar un treball a nivell comarcal.
Ara, des de la ignorància, gairebé diríem que podem entendre que persones de Vilanova anessin a parar a camps de concentració, però en ribetans també hi van anar?
Sí,
també hi van anar a parar? Sí, eh?
Sí, un parell... Crec recordar que com a poc hi ha un parell constatat, segur.
Ah, Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I això
sí,
també, sí. I això també, com assenyalava l'exposició, Jordi, és un fil que encara pot donar molt de sí.
Sí, bueno, realment tampoc m'atreviria a dir molt més. Perquè en el moment en què s'obren els arxius d'Arolsen, és complicat que surtin molts més noms, però sí que és cert que a vegades el mateix que ens ha passat a Sitges els ha passat a altres poblacions, que no tens... o sigui, el concepte de sitgetà, per dir-ho d'alguna manera, a què fa referència? A la persona nascuda a... Ho dic perquè, clar, en els llibres de registre es posa el lloc de naixença, de manera que si tu filtres, per dir-ho d'alguna manera, com a nascuts a Sitges, ens passa que no ens sortia ni el Joan Abella, ni el Jaume Daví, ni tan sols els Egea, perquè no eren nascuts a Sitges.
No.
Clar, aleshores què passa? Però evidentment jo crec que ningú dubta que el senyor Egea era un sitgetà més, és evident. Però no hi consta com a sitgetà, hi consta com a fill del poble de Múrcia on va néixer. I aleshores això mateix, aquesta mateixa qüestió passa a tot arreu. De manera que a Vilanova també hi ha gent que creuen que hi va estar, però no està clar, en no poder-los buscar com a nascuts a Vilanova...
Està clar.
Estan en una mena de llim, buscant, i i aquesta és una qüestió que porta una mica de corcoll a la gent que fa recerca en aquest sentit.
Del poble on has nascut, del poble on provens, del poble on residies...
Clar, les fitxes que d'alguna manera tu pots arribar a consultar fan referència al poble de naixement que ells van donar com a poble de naixement.
Uh-huh.
Amb la qual cosa, és el que ho deia, per exemple, el Grecia no constarien com a sitxatans, ni tan sols el Joan Abella ni el Jaume David, tot i que nosaltres els sentim o els entenem com a sitxatans perquè hi van viure pràcticament tota la vida a Sitges.
Està clar.
I aleshores aquest procés podria fer incloure algun nom més a la llista.
Mm-hmm. Però creus que no massa més dels 11?
Jo crec que molts més...
I serà difícil.
Podria ser, no el descarto. De fet, no està clar ni el número ni el nom de les persones que van haver de marxar a acabar de la guerra de Sitges. I tots sabem que hi ha gent que no sap on va anar a parar el seu familiar, amb la qual creu, per qüestions de lògica, creu que pot estar en una cuneta, pot estar a la Serra de Cavalls, pot estar a l'Ebre, però potser no va ser així, potser va acabar retirant-se cap a França i entrant als camps alemanys.
D'acord. Dues qüestions a partir del teu testimoni i com a persona que després es posa davant de l'ordinador i escriu. Què apassiona més, investigar o escriure sobre allò que s'ha investigat?
Doncs a mi investigar. Sí, escriure és un procés que no crec que estigui... No crec que la natura m'ha...
Que t'hagi donat massa dots per escriure.
No. Bueno, jo crec que em costa i s'ha de revisar mil vegades i tot i així no ho veig clar. Bueno, això és una qüestió. Però en canvi a l'hora d'investigues molt més estimulant i hi ha una sensació que és única, que és quan arribes a veure alguna cosa que t'esperaves i l'arribes a veure in situ. És una sensació que és un moment màgic que pràcticament no hi ha res al món que ho pugui comparar. Mira, si vols et poso un exemple.
Sí, i tant.
Molt clar. Sabeu que vaig tractar el tema de les colònies infantils.
Sí.
El llibre de les històries de poble silenciós. I hi ha dos moments per mi molt, molt impactants. El primer és quan després de tractar i buscar molta informació sobre Rosa Pastora Leclerc, que és la persona que va portar tot el projecte de la Casa Escuela Pueblo de Cuba.
Sí. Quan la casa que estava, recordem, Jordi, la residència helvètica, eh?
Sí, que casa
de clara. Per què? Perquè els oients recordin la situació i la conversa que vam tenir en el seu dia. És a dir, quan estudiaves a l'encarregada de l'escola.
Sí, després de buscar informació sobre aquesta senyora i bueno, haver-me fet amb totes les dades que podia i haver constatat que hi havia una filmació on potser sortia alguna cosa,
sí.
Després de demanar-la a la Filmoteca de Madrid i dir-me que no està digitalitzada, no me la podien enviar, que l'única manera era poder anar a consultar-la in situ, doncs un servidor es va desplaçar a Madrid, a la Filmoteca Nacional, i el moment únic és estar en una cabina de projecció i que et donin aquella pel·lícula, que la poses,
sí.
I veus les imatges que potser recordeu que veu veure, sí. Quan vam presentar el llibre.
La recordo molt perquè en Jordi Milà ens va dir, i em sembla que ho va dir davant de tot l'auditori, que aquelles imatges es podien veure aleshores i ja no es podien veure més. Que no estava autoritzada, d'alguna manera, la difusió d'aquelles imatges més enllà del que era la projecció en aquell acte concret, eh?
Correcte, bueno, això va ser el terme de sessió per
Ah, exacte, sí.
Es pot que el que es vulgui sempre pagant.
Sí, 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 no, esclar, pagant pots dir.
Espera, canta. Però...
I quan, aquell, vols dir, aquell moment, aquella sensació, és que ara m'has fet pensar en una escena, els que hagin vist, i l'han de veure, perquè és una pel·lícula que s'ha de veure, i més ara que s'acaba d'estrenar a Netflix una pel·lícula que aborda la figura del productor en el seu dia de Ciudadano Kane, en les escenes inicials de Ciudadano Kane, quan algú se'n va buscar la biografia del senyor Kane, se'n va precisament a un arxiu i en una sala solitària li entreguen tota la documentació, que és més o menys aquesta sensació que hauria tenir en Jordi quan en una sala solitària li van projectar aquesta pel·lícula.
Correcte. I a veure aquelles imatges d'aquells nens i veure a Rosa Pastora en moviment, perquè com a molt l'havia vist en alguna fotografia, veure el moviment i veure aquelles imatges de Sitges, del Terramar, de Can Fradera, de la Casa Fradera, de la Casa Viella. Veure-ho això a Madrid, sabent que aquella pel·lícula no s'havia projectat pràcticament enlloc perquè era de l'any 38. I la qüestió del cinema l'any 38 ja començava a estar bastant... La gent estava per altres coses.
Sí, sí, sí. 80 anys després.
Sí, no s'havia projectat enlloc. Ostres, un moment et trobes colpit, eh? És una sensació forta, eh?
Quan es tracta d'escriure sobre períodes històrics, diguem-ne, sensibles o especialment sensibles, fins a quin punt aquesta qüestió de la necessària o volguda objectivitat, neutralitat, distanciament respecte als fets, és possible d'assolir?
Bueno, això que planteges és un tema per molt, molt, molt tractat, i és un tema complex. Certament has de tenir distanciament, has d'intentar parlar amb objectivitat, però jo crec que has de ser conscient que l'objectivitat en si no existeix, és una fal·làcia. O sigui, ningú, en realitat, ningú és objectiu quan parla de res. Tothom està condicionat pels estudis que té, pels llibres que ha llegit, per la família que ha tingut... Hi ha uns condicionaments que són personals, són intrínsecs a la persona. Mm-hmm. Ara bé, això tampoc t'ha de condicionar i has de ser prou intel·ligent per entendre-ho, per assumir-ho i per distanciar-te una miqueta. Però el tema de la imparcialitat i de l'objectivitat és molt relatiu, eh?
Ho dic perquè segurament l'ànima pot ficar bastant en un parany, deu ser més fàcil ser imparcial parlant de la Manxa Borrega.
Correcte.
Que dels sitgetans als camps de concentració, eh?
Sí, això segur.
Això segur, eh? Això segur. Per això et dic que si arriba un moment que veritablement, així com ens has comentat que l'ànima se't va sacsejar una mica d'emoció, quan vas veure aquest document filmat de fa 80 anys enrere, si en algun moment, quan s'investigui, quan s'escriu, hom s'adona que dins seu... Doncs està bullint una mica l'ànima de parlar de determinades coses, de determinades situacions humanes i emocionals, a la mesura que s'escriu, sí.
Sí, correcte. De fet, aquí ve els problemes que et deia d'escriure, reescriure, tornar a mirar, tornar a reescriure, perquè un s'adona de que potser el foc o l'èmfasi l'has de posar cap a una altra banda, no cap a on... no cop on inicialment t'han portat els dits, sinó que l'has de modificar o l'has de endolcir d'alguna manera.
Aquí suposo és on hi juga, què, l'ofici?
Per qui tingui potser sí, eh? Jo crec que no en tinc, encara sóc un aspirant, però suposo que sí. Però bueno, sí, amb el temps agafes una certa tècnica, i el que en principi costa molt d'omplir, al final ja tens recursos adquirits que et permeten omplir espais.
T'ho preguntava i ara faríem Vaja, és la reflexió fàcil, eh? Com que estem parlant amb un llicenciat en Història Contemporània, jo no sé si quan se surt de la carrera... aquest és un plantejament ja molt assumit. Escolta'm, que s'ha de ser que la història, la neutralitat, bla, bla, bla... Però quan arriba el moment d'haver d'escriure i quan arriba el moment de descobrir a través de les investigacions determinades coses, això és més complex del que sembla.
Sí, 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 és complex. De tota manera, a veure, quan un es planteja sobretot escriure una història, hi ha dos grans maneres d'afrontar les qüestions. Una és... pròpiament des d'una vessant... Això ens passa també, per exemple, dintre del GES, del grup d'estudis, afrontar els temes des d'una profunditat, des d'un academicisme, des d'una rigorositat total, que és necessari i és important que sigui, però també per altra banda hi ha una tendència també a fer-ho més una manera més divulgativa, més propera a tots els públics i que arribi a tota la gent. Jo per la meva tendència potser m'encaixo més en el segon grup, en el de fer les coses una miqueta més amb caire divulgatiu.
Perquè
sóc un professional del tema, vull dir,
però es pot tenir un esperit enormement divulgatiu sense menys tenir la rigorositat de la història, no?
És que és el que ha de fer. Però, vull dir, són dues tendències que van de la mà i que a vegades has d'anar més cap a una o cap a l'altra.
Com que estem parlant també amb un màster en museologia, va, fem una pregunta d'aquelles que no compromet a res.
Ai, ai, ai.
Si Sitges ara tingués la possibilitat de fer un museu,
uah,
de què creus que l'hauria de fer?
Bona aquesta, eh?
Home, com que veníem d'aquell museu etnogràfic que mai no va arribar a fer-se, per exemple...
Jo faria una reflexió,
que
l'he fet amb alguna vegada, que els oients també se la poden fer. Creuen els oients que Sitges s'explica a la gent de fora? O sigui, no estic parlant de l'art, no estic parlant de la cultura només, no estic parlant només de la història, no estic parlant només del vi, però a Sitges s'explica. Poden entendre el que ara és Sitges en algun puesto? Jo crec que no. Jo crec que això tindria a veure amb la tendència del que són els centres d'interpretació, gairebé. Però que jo crec que hi ha un treball a fer. Un treball a fer a saber explicar a Sitges per què Sitges actualment és
així.
És el que és, perquè hi ha una tradició, poso per cas, amb el sector, amb el món gay, d'on també, perquè què va significar la viticultura, el calçat, perquè el folklore té un pes que en altres poblacions no té, el carnaval té el pes que té.
El desenvolupament urbanístic, suposo.
Tot, sí. Jo crec que Sitges no s'explica a la gent que ve de fora i encara menys a la gent que no ho entén que és d'aquí, però bueno.
No, queda dita la reflexió,
eh? És una reflexió, eh?
Sí. Suposo que aquella arribada de Rossinyol va ser tan potent que allà estem encaixats molt sovint a l'hora d'exposar una imatge de Sitges a l'exterior, eh?
Sí, així és.
Ploma d'Or 2020, Jordi Milà, autor d'algunes de les publicacions que us hem comentat i sobretot avui volíem conversar amb ell per això, per aquestes reflexions, sabent que hi ha alguns temes pendents que ens tornaran a retrobar amb en Jordi Milà en el futur, entre elles aquesta qüestió d'aquella fotografia dels taüts que venien de Sitges i van anar a parar al Valle de los Caídos.
Al
taüt, perdó. Que a la fotografia n'hi havia uns quants, però n'hi havia un només.
Sí,
exacte, de Montcada i d'altres llocs. Sí senyor. A punt d'un historiador. Jordi, felicitats de nou, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.